Avui aquí a migdia Cope Catalunya Andorra volem parlar dels problemes que tenen les escoles bressol privades des que va començar la pandèmia. Parlem amb la Marta Camí, que és portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Jo tinc aquí un titular, però òbviament ens agrada sempre a la ràdio anar més enllà del titular, però aquest ja és preocupant perquè diu un 25% de les llars d'infants privades de Barcelona podrien tancar aquest mateix curs. Aquest titular és un retrat bo de la situació?
Sí, és una situació que estem patint totes les llars d'infants a Catalunya privades. Ens hem trobat amb una pandèmia, ens hem trobat amb una situació de crisi, d'ERTO a les famílies, i estem lluitant, totes les llars d'infants a Catalunya estem lluitant per tirar endavant els nostres projectes, les nostres escoles, i bueno, esperem que ho puguem aconseguir.
Per què s'ha arribat, Marta, a aquesta situació? La pandèmia l'ha precipitat o és una qüestió, una crisi ja que ja venia d'abans?
No, la pandèmia ha sigut, jo crec, un dels principals motius en el qual doncs, moltes famílies han decidit, en situacions doncs, econòmiques i familiars difícils, han decidit no portar els seus fills a les llars d'infants. I paral·lelament han sortit doncs, també certs establiments o locals on ofereixen educació quan no són educació i no estan autoritzats i, per tant, doncs, moltes famílies opten per aquestes opcions pensant-se que són segures sí. I que són educatives i no ho són perquè no estan regulades, no estan autoritzades i no tenen els requisits que requereix el Departament d'Educació per una escola infantil de 0 a 3 anys.
Però hi ha molts d'aquests centres furtius, per dir d'alguna manera?
Molts. Últimament, amb la pandèmia, doncs, han proliferat molt. I aquí, realment, la confusió amb les famílies de que realment siguin conscients que aquest tipus de locals, establiments, inclús pisos, vivendes, on persones que no estan titulades, espais que no estan adaptats, no estan passant tot el cribatge de salut pública en tot el tema de la pandèmia, és a dir, han de ser coneixedores de que realment és un risc i és una falta de seguretat per aquests infants de 0 a 3 anys.
La pregunta és òbvia, Marta. Per què una família porta un centre com aquest al seu fill? Vull dir, deixa en mans de no professionals o de locals que no compleixen les condicions al seu fill? Per què fan això?
Bueno, primera, perquè jo crec que no saben que no són centres autoritzats, punt 1. I punt 2, aquests locals, aquests centres, aquests establiments es publiciten com a educació i es publiciten com més segurs i amb ràtios més reduïdes, quan és absolutament tot el contrari, no? No estan passant cap tipus de control, el personal probablement no tingui cap tipus de titulació, ni amb la pandèmia, ni amb tots els requisits que requereix una llar d'infants, no ho estan fent. I les famílies, doncs, això de les ràtios reduïdes, els hi dona seguretat quan és un error molt gran.
I el Departament d'Educació què fa?
El Departament d'Educació, nosaltres des de l'associació hem fet moltes denúncies amb aquests últims... Ja fa anys, perquè això no només ha sigut ara. Aquests locals, diguéssim, ja fa temps que funcionen i ja fa temps que estem posant denúncia. Llavors, posem denúncia al Departament d'Educació i la Generalitat i posem denúncia també a l'Ajuntament en qüestió. Aquestes denúncies a vegades van a parar a Inspecció Educativa, va un inspector, es trasllada allà, els demana que s'adaptin, és a dir, que s'adaptin als requisits que demanen a les llars d'infants. Alguns ho fan, alguns no ho fan, canvien de nom, aleshores els hi fan tancar el centre, amb alguna vegada han tancat el centre, i en algun cas ha arribat a Fiscalia de Menors, perquè realment és el que estem dient, posa en risc la seguretat d'aquests nens de 0 a 3 anys.
Aquests centres, Marta, que s'autoanomenen llars de criança, potser?
Bueno, tenen diferents noms, centres de suport familiar, llars de criança. A partir d'aquí hi ha una varietat de noms. El missatge és molt clar, és a dir, una llar d'infants és autoritzada quan té un codi d'autorització pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que passa unes inspeccions d'educació, unes inspeccions de sanitat, amb tot el tema del menjador, de donar dinars, berenars, i tot el tema de salut pública, ara tan important amb el tema de la pandèmia.
I què passa
tot
si...
Tot el que surti... Sí.
No, digues, tot el que surti d'això...
que tot el que surti d'aquest codi d'autorització són centres no regulats i no autoritzats.
I si algun nen o nena que va a aquests centres es posa malalt, es contamina amb la Covid, llavors què fem?
Pues és que ningú el controla. Nosaltres, des de les llars d'infants, tenim una aplicació que és el Traçacovid, on posem els grups bombolla, tenim tots els educadors i els mestres ficats en el grup bombolla, i tenim un seguiment amb un agent Covid dirigit pel CAP de les escoles, que ens controla i ens dirigeix. En aquests casos, doncs, no estan controlats. Decidirà doncs la persona que estigui allà, que probablement no sigui ni mestra ni tècnica, doncs decidirà què fer, però sense cap tipus de control per salut pública.
És a dir, el consell seria de part vostra de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que abans de confiar en un centre s'ha de demanar el que deies tu abans, no? I hi ha un document concret que la Generalitat...
Sí,
un codi, no?
És el codi d'autorització, és a dir, si un centre té el codi d'autorització de la Generalitat de Catalunya, és un centre que està passant el requisit. Si no té el codi, és un centre que no està passant el requisit. Sí, ja està.
Marta, tornant a la situació econòmica de les llars d'infants privades i legals de Catalunya, què necessiteu en aquests moments exactament? Què heu demanat a la Generalitat per poder sobreviure?
Home, el primer, a veure, vam demanar un pla de rescat que ens va ajudar molt, ens va salvar moltes llars d'infants a no tancar un primer trimestre de curs que va ser molt difícil d'engegar. Bueno, de fet, ja vam obrir el juny post-tancament del confinament domiciliari, ja vam obrir, moltes llars d'infants vam obrir el mes de juny, amb unes condicions econòmiques molt difícils, però tot i així vam oferir aquest servei social a les famílies que érem conscients que necessitaven, que en aquesta etapa pares i mares que teletreballaven que havien de portar els seus fills. Vam fer un gran esforç econòmic, no vam tenir cap ajuda en tot el tema de material de Covid, no? Tot el material EPI, doncs tampoc vam tenir cap tipus d'ajuda per part de les administracions. Vam tenir un pla de rescat que els hi agraïm moltíssim, que ens va anar molt bé i ens ha salvat un primer trimestre, però sí que és cert que la situació torna a ser crítica. Llavors, evidentment, doncs, demanar qualsevol tipus d'ajuda, qualsevol tipus de rescat, que ens tinguin presents, perquè realment la situació doncs, és difícil per molta gent d'infants.
Va haver-hi un moment no sé si és un moment determinat, o des de sempre la Generalitat dona uns 300 euros per nen matriculat a una escola privada d'infants? Com
exacte, vostres? Això va ser el pla de rescat.
El pla de rescat
que he comentat, sí, es van donar 300 euros per nen, que corresponia als mesos que vam estar tancats. Que, d'alguna manera, doncs, les llars d'infants no podien oferir cap tipus de servei ni tenien cap tipus d'ingrés, doncs això va poder, d'alguna manera, subsanar doncs les despeses físiques que té una llar d'infants, vull dir, despeses fixes que té una llar d'infants.
Sí, sí, però això s'ha acabat ja.
Sí, això va ser una cosa puntual, es van donar 300 euros per nen, que ho agraïm moltíssim, vull que quedi constància, però ja està. Ja s'ha cobrat, això sí que és cert, es va cobrar el mes de desembre, però ja està, ja no hi ha hagut res més, ni cap altre tipus d'ajuda.
Però s'hauria de tenir en compte, almenys la Generalitat hauria de tenir en compte el paper que juguen les llars d'infants privades a Catalunya.
Home, és un paper molt important. Penseu que la xarxa de llar d'infants de 0 a 3 anys a Catalunya és una xarxa capdavantera a nivell de l'estat espanyol. Som una xarxa innovadora educativament, amb pedagogies últimes de Montessori, de Piaget. És a dir, és una llàstima que es deixin perdre doncs, aquest tipus de centres de llar d'infants que puguin tancar amb tot aquest bagatge històric que té per Catalunya. A més, les escoles bressol públiques doncs, tenen una cobertura, però no hi ha suficients places. Per tant, les llars d'infants privades tenim un espai important dintre de la societat i que cobrim unes necessitats de les famílies que no pot cobrir la xarxa pública.
Per acabar, Marta, reformular el model de finançament de les llars d'infants privades seria la solució o seria una solució?
Home, sí, ara de fet hi ha una subvenció per les llars d'infants privades, el que passa que ha de ser com a associació sense ànim de lucre, ha de ser una societat sense ànim de lucre. El que seria bo, potser seria universalitzar aquesta subvenció. És a dir, que pogués arribar a tots els centres, que pogués arribar tant als que són sense ànim de lucre com als que sí que ho són. És a dir, que pogués arribar a totes les llars d'infants privades.
Uh-huh. I sobretot, per acabar ja, tenir en compte, els pares i mares hem de tenir en compte, i m'imagino que el govern català també ho sap, òbviament, el seu Departament d'Educació, què significa que un nen o una nena pugui anar els primers anys de la seva vida estar en un centre, en una llar d'infants. Això és bàsic pel seu desenvolupament, com a nen, com a persona.
Evidentment, o sigui, tots els estudis psicopedagògics que existeixen actualment a nivell mundial confirmen que l'etapa 0 a 6,
exacte,
no 0 a 3, 0 a 6, uh-huh, és essencial, vital, fonamental pel futur desenvolupament d'aquests nens en tota la seva etapa educativa. Uh-huh. Per tant, la llar d'infants ofereix, en quant a espais, en quant a projecte, en quant a innovació, ofereix tots aquestes, doncs, aprenentatges que requereix aquesta etapa.
Doncs us desitgem el millor, a veure si hi ha algun arreglo, que el Departament d'Educació, la Generalitat, se n'adona i podeu tirar endavant. Marta Camí, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Moltes gràcies, Marta. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, Marta, adéu.
Adéu.